ciutadans de l'Estat de Gràcia.
Què?
Vau veure nit i dia ahir? Què? Interessant, oi?
Sí!
Sou uns morbosos. Doncs que el morbo sigui satisfet. Us expliquem ara mateix tot allò que no vau veure ahir a la tele. Agafeu-vos bé a la cadira perquè la cosa va de debò.
Ai, Sherman, avui ens ha costat dormir després d'aquest capítol magistral de nit i dia.
Home, t'ho diràs.
Clar.
S'ha ventilat per gran part del càsting, no, trobo? S'ha buidat el planter.
Sí, sí, no, un capítol molt rodó, el capítol Inferno, que deixa seqüències memorables i, com deia la Sherman, una baixa de molt de pes, el Benet.
Benet?
Hola, Lea, preciosa.
Et trobes bé?
Sí. Sí, és que estava a punt de dormir. Però no passa res. Com t'ha anat?
He quedat segona.
Això vol dir que has jugat bé?
Podria haver quedat primera, però m'he distret i he perdut dos peons.
Tots movem peces malament alguna vegada?
Tots impressionats per la mort del Benet Muntada, també el nostre convidat d'avui, això que està curat d'espans, en principi, és el Bernat Tifón. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Psicòleg forense, professor universitari i autor de diversos llibres de crims que ha investigat. Escolta, Bernat, quin tipus de criminal hi veus en aquesta seqüència final del Benet?
Aquí, en aquest cas, en el tema del Benet, és un psicòpata com molt de llibre. A part de desenvolupar el crim, d'alguna manera desenvolupar el personatge del senyor
Josep Maria Cruz,
efectivament. Aquesta escena que acabem de sentir és una escena realment esgarrifosa, en el que ell, un cop que li han fet i li han donat apunyalades,
sí,
té, diguem-ne, la sang freda d'agafar el telèfon i contestar la trucada d'aquesta nena i fer una conversa aparentment normal. I és una escena realment impressionant, perquè ell mateix hi ha un moment que vomita la sang i encara es manté impassible davant de la nena. O sigui que d'alguna manera...
Té sang freda fins i tot per morir.
Exactament. Exactament. Hòstia, clar, és una manera d'autocontrol emocional de la pròpia circumstància i que no es deixa envair per les emocions i ni tan sols sembla ser ni pel dolor, encara que d'alguna manera estigui allà a les últimes.
Ara parlarem de la psicopatia i de la sociopatia, i precisament ara no només volem sentir el Bernat Tifón, sinó que avui podem sentir aquí l'Estat de Gràcia parlant de nit i dia el seu protagonista, el Josep Maria Pou, perquè hem parlat amb ell aquest matí, i ens ha explicat això del final del Benet.
Em sembla que aquesta mort del Benet en mans d'una gent jove, precisament ell, que té un especial interès amb la gent jove, és, em sembla, quasi un final bíblic, no? I per altra part, potser és el final que es mereix el Benet per haver comès un error. Jo no sé si el gran error de la seva activitat última, que és haver deixat que se li escapi o haver-li perdonat la vida a una de les seves víctimes, no haver complert el treball que li van encarregar en un moment determinat, no?
Deies, Bernat, que els psicòpates controlen bé, en principi, les situacions, però són humans, al final, sí, i cometen errors. Quan comet o pot cometre un error un psicòpata? Quin és el seu punt dèbil?
El punt dèbil d'un psicòpata és molt difícil de trobar-ho, perquè realment els psicòpates són molt perillosos. Són molt perillosos. Hi ha diferents tipus de psicòpates. Hi ha psicòpates que han sigut estudiats per diversos autors, i, per exemple, doncs, Theodor Millon o Kurt Schneider, que fan una tipologia de les psicòpates, i, per tant, no hi ha un únic perfil de psicopatia. Sí que podem dir que hi ha el trastorn antisocial de la personalitat, que es defineix segons els criteris internacionals dels nostres manuals diagnòstics, és el DSM-5 i el CIE-10, que hi ha uns punts denominadors comuns amb certs tipus de comportaments. A partir d'aquí, la simptomatologia és molt plàstica en el desenvolupament i manifestació d'aquest tipus de psicopatia. Hi ha persones que desenvolupen una psicopatia o un comportament antijurídic o antinormatiu molt barroer, si em permet l'expressió, en el sentit de que d'alguna manera doncs, són capaços d'agafar un ganivet i amenaçar la víctima per poder prendre-li doncs, el bolso, els diners, el mòbil o el que sigui, però després hi ha un perfil de psicopatia que són el que diem els sociòpates, que en principi estan integrats dintre lo que és la societat, però en canvi, tenen uns tipus de matisos i de trets de personalitat que fan que desenvolupin una conducta també antijurídica. Doncs, per exemple, són narcisistes, són, en aquest sentit, ególatres, i després ja relacionat o emparentat a el que seria aquest tipus de perfil de la sociopatia, uh-huh, és la síndrome d'Ibris. És a dir, que la síndrome d'Ibris són persones que quan han conquistat el poder, quan estan, diguem-ne, dintre d'una posició de poder i d'estatus professional o d'estatus social molt elevat, són persones que tenen una borratxera del poder i un cop que ja han aconseguit aquest tipus d'estatus se'n paranoien i desenvolupen un cert tipus de comportament paranoide envers els altres pensant que els hi prendran al seu propi lloc. Per exemple, els polítics o persones de presidents d'altres empreses o empreses importants, no? Per tant, en aquest sentit, són capaços de trepitjar els altres, poden utilitzar la mentida, poden utilitzar, diguem-ne, la manipulació vers els altres, el que és l'estratègia o el que és la enginyeria social de la manipulació, en aquest sentit, i per tant són persones molt perilloses amb aquest tipus de trets.
Ja sé que te l'han fet mil vegades aquesta pregunta, però el psicòpata o el sociòpata...
Neix o es fa?
Exacte, ja la saps. Neix o es fa?
Neix o es fa? A veure...
Això se sap?
Si se sap...
Del cert, si neix o es fa?
A veure, hi ha un component biològic, hi ha un component de lo que és la incidència o la influència social, i després hi ha el component dels dos a la vegada.
I el component biològic quin és? És a dir, que els falla què?
Bé, a veure, això pot ser una alteració genètica, pot ser doncs una mala formació congènita en el sentit de dintre el que és l'aparell psíquic, evidentment, no a nivell com a tal, físic vull dir, sinó que d'alguna manera doncs a nivell d'influència genètica pot cabrar la possibilitat de que existeixi algun tipus d'alteració. Encara s'està estudiant en aquest sentit. El que està claríssim és que persones que desenvolupen un comportament antijurídic i antinormatiu pot caure la possibilitat de que pugui transmetre els seus gens anòmals cap als seus vàstecs, en aquest sentit. I, per tant, evidentment, moltes de les vegades i moltes dels nostres professionals que es dediquen a la salut mental, concretament, i veuen que hi ha persones que tenen aquest tipus de comportament antinormatiu i antijurídic, sempre preguntem si hi ha antecedents d'aquest tipus de comportament en familiars anteriors. Mm-hmm. Moltes vegades es confirma, i moltes vegades no es confirma. I aleshores, com es pot donar lloc l'explicació de si no hi ha antecedents familiars? Doncs la influència ambiental. Pot ser que hi hagi nascut en uns pares doncs, que permeten una certa deixadesa, que no hi ha un cuidado, una cura, una atenció que és el menor, i l'educació no es desenvolupa al 100% o, diguem-ne, de forma desitjable, en aquest sentit. Hi ha una certa deixadesa, es permet tot el que pugui fer el menor i és molt capritxós. Pot ser que aquest tipus de capritxos siguin molt exacerbats i pugui tenir baixa tolerància a la frustració quan no aconsegueix algun tipus de cosa, en aquest sentit. I si té una frustració, aquesta frustració es pot desplaçar o es pot vehiculitzar des d'un punt de vista verbal, com inclús de tipus comportamental, és a dir, agredint a la gent, en aquest sentit. Clar, aleshores, el control que puguin desenvolupar els pares cap als menors és molt important, sobretot en fases molt tempranes d'edat, vull dir, i si no es pot, d'alguna manera, redreçar aquest tipus de comportament, pot ser que a la llarga, en el futur, ja quan sigui ja adult, uh-huh, evidentment desenvolupi un comportament antipsicopàtic.
És a dir, entenc que sobretot estàs parlant de quan hi ha falta de límits, es pot desenvolupar això, no?
Correcte, hi ha falta de límits. Tu mateix molt bé ho has dit, efectivament, correcte.
I la falta de límits provoca narcisisme, provoca poca empatia, etcètera, etcètera.
Poca empatia. No es reconeix les emocions de les seves pròpies víctimes o del mal que ha fet cap als altres. I és una persona, si permets l'expressió així col·loquial, li rellisca tot. Si fa algun tipus de malifeta que pot ferir la sensibilitat dels altres, evidentment no reconeix aquest tipus de feridura cap als altres. Aleshores, d'alguna manera, si li diem que ha fet, una malifeta emocional que li ha dolgut cap als altres, sí, bueno, sí, podrà dir que sí, però de fet no pateix. És el que se'n diu, no siente ni padece, en aquest sentit. Aleshores, són persones que, bueno, que en principi li rellisquen qualsevol tipus de circumstància. Són persones que, si li diuen que ha fet alguna cosa malament, no aprenen de l'experiència. Molta gent que està dins de les presons no aprenen de l'experiència, no aprenen, diguem-ne, del que són els càstigs. Què passa? Que al no aprendre dels càstigs no tenen consciència, diguem-ne, de que algun tipus de malifeta li correspon, segons la llei del Codi Penal nostre, doncs 2 o 3 anys d'internament a un centre penitenciari, i tornen, quan surten un altre cop al carrer, tornen a reincidir. Per tant, tenen una gran carrera delictiva en aquest sentit.
Fa poc el David Bueno, en el seu darrer llibre, ens parlava d'un estudi que deia, atenció, que mostrava que el 49% dels presidents dels Estats Units, 49%,
la meitat,
és molt, entre 1776 i 1974 tenien algun tipus de trastorn mental. El 24% tenien depressió, el 8% trastorn bipolar i un altre 8% tenien, patien o havien patit alcoholisme. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Clar, la relació lloc de poder amb alteracions mentals, això no ho sé, però no sé si a nivell de sociòpates això està estudiat.
A veure, amb el tema del trastorn bipolar, que em sembla, recordo que em sembla que has dit...
Sí, 8%.
El 8%. Podria encaixar. El trastorn bipolar és una alteració de l'estat d'ànim, que hi ha una alternança en el que és la depressió, i un estat, el que diem nosaltres, des del punt de vista tècnic, l'estat maníac. Aleshores, l'estat maníac es tracta d'una eufòria patològica, una exacerbació de la personalitat, des d'un punt de vista, diguem-ne, per dir-ho d'aquesta manera, narcisista també, però no en el sentit de tret de personalitat, sinó, diguem-ne, d'una expansió de la personalitat en el que es creu més endiosat de les seves pròpies capacitats, que pot cursar amb sintomatologia psicòtica o no psicòtica, en aquest sentit. Això encaixa amb la definició que abans havia esmentat de la síndrome d'Ibris, és a dir, en el sentit que són persones que tenen una expansió de la seva personalitat, tenen, diguem-ne, una autoconfiança molt més, diguem-ne, afiançada, però molt més, diguem-ne, exagerada, i aquest excés d'autoconfiança fa que, evidentment, pugui desenvolupar algun tipus de paranya en el seu comportament, que pugui desenvolupar a la llarga algun tipus d'error que li pugui ocasionar algun tipus de conseqüències, no?
Si estàs dient tot això, i em ve un personatge al cap molt actual que està fent a vegades una sèrie de gestos. Per exemple, l'altre dia el veiem atonyinar a una persona amb el logo de la CNN, estic parlant de Donald Trump, sí. Que alguns diuen, bueno, hi ha uns quants experts que creuen que allà al darrere hi ha un sociòpata.
Totalment. A veure...
Totalment.
A veure, en aquest sentit, parteixo de la base, evidentment, de lo que tu i jo podem conèixer dels mitjans de comunicació i de lo que els professionals comencen a dir en relació a la figura de Donald Trump. No? Donald Trump, almenys per lo que jo he pogut visionar de les imatges quan parla i del seu contingut verbal que manifesta, això podria encaixar a un tipus de tret de personalitat de tipus narcisista seguríssim, en aquest sentit.
Fa la pinta.
Per la pinta que té. No tinc la... No gozo de l'oportunitat de poder, diguem-ne, de conèixer el senyor Donald Trump en persona, però pel que es desprèn d'aquestes imatges i el contingut verbal que manifesta, evidentment, pot ser compatible en aquest sentit. Clar, són persones molt perilloses. Els narcisistes, vull dir. Les persones que tenen trets de personalitat narcisistes. Per què? Perquè són persones que acostumen a aconseguir jocs de poder a costa dels altres. A costa dels altres vull dir que, o bé, els trepitja, literalment, o bé els manipula, perquè també és un concepte, diguem-ne, del propi trastorn de personalitat narcisista, que manipula els altres per poder aconseguir els seus beneficis, i un cop ha aconseguit aquest tipus d'objectiu, els altres que ja li ha permès o ha sigut, diguem-ne, com a pont per poder utilitzar-los, després els elimina. Els elimina senzillament perquè és que ja els hi fa nosa, senzillament perquè també d'alguna manera ja els observa com a enemics, i si no vas amb mi no ets el meu enemic, en aquest sentit. Per tant, compte, perquè a més el senyor Donald Trump fa ús també de les xarxes socials, i les xarxes socials poden ser una arma de destrucció massiva segons com s'utilitzi. I en aquest sentit, d'alguna manera, molts dels narcisistes utilitzen les xarxes socials no només com a autocomplaença de la seva pròpia imatge, sinó també per atacar cap als altres.
Un d'aquests personatges, no de la vida real, però sí de la ficció, de nit i dia, és el Martí Miró. Voleu saber com veu en Josep Maria Pou el Martí Miró? Doncs escoltem.
És una representació d'aquest tipus de persones que són l'encarnació del mal per si mateixes, no? Que no pensen en altra cosa que en el seu propi benefici i que no els importa aquella cosa de Maquiavelo, de el fin justifica los medios, siguin els que siguin.
I ens quedem també amb una pregunta del Josep Maria Pou sobre aquests personatges, el tàndem Martí i Benet.
Com és possible, en quina societat estem, què ens ha passat durant tots aquests últims anys, que dos homes que en la seva joventut era, i això es veu claríssimament, eren d'esquerres i molt militant d'esquerres i amb pensament molt progressiu, ara en aquest moment s'hagin convertit en això?
Doncs Bernat, tu mateix. Contesta-li, el mestre Pou.
A veure, això s'hauria d'esbrinar una miqueta més al context de personalitat de la subjecta. De com hem pogut aconseguir desenvolupar aquest tipus de personalitat? Doncs, bueno, doncs del conjunt d'adversitats que hagin pogut patir al llarg de la seva vida. Hi ha persones que pateixen un conjunt d'adversitats molt importants que fan que s'endureixin emocionalment. Aquest enduriment emocional fa que, d'alguna manera, ja no tinguin escrúpols cap als altres, i aleshores, d'alguna manera, per poder aconseguir, tal com ho havia dit el personatge del Martí Miró, que no tenen cap tipus d'escrúpols, se n'aprofiten dels altres, destrueixen els altres per aconseguir els seus propis objectius, a costa del que costi.
Sí, mira, ara ens preguntaven també via Twitter.
Sí, no, l'Anna Forte ens diu: hola, quan el narcisista està integrat a la societat, com podem fer per identificar-lo?
A veure, no fa falta que se l'identifiqui. Ell mateix es dona a conèixer.
Val, d'acord. I quan es dona a conèixer, què hem de fer? Hem de combatre el cara a cara? És a dir, és millor plantar-se davant d'un narcisista i dir-li quatre coses o fugir?
A veure, ojo, ui. Perquè un narcisista, si l'enfrontes directament, de forma directa, contraatacarà cap a tu i tindrà molt més ànims per poder destruir-te. A no ser que tinguis una personalitat molt forta i puguis d'alguna manera, en aquest sentit, estar a l'alçada d'ell, acostumen a necessitar ser més forts que els altres, perquè, evidentment, si han aconseguit estar on estan...
Però si t'amilanes, llavors t'aixafa.
T'aixafa. Per tant, el millor que pots fer és allunyar-te el més possible.
Que ni et vegi.
Que ni et vegi. O sigui,
que no et doni importància.
Exacte, correcte. Efectivament. O sigui, ningunejar-lo. El que passa és que si el ninguneges també és un arma de doble filo, perquè, clar, no volen ser ningunejats els narcisistes, en aquest sentit.
Quina feinada.
És molt peliagut, perquè sí, evidentment, molts narcisistes, molts d'aquests tipus de perfils estan dintre del que és l'àmbit empresarial, l'àmbit de la família, inclús, evidentment, i de l'àmbit social. Per tant, dir el que estic dient de ningunejar-lo o evitar-lo és molt difícil en segons en quins àmbits.
Mare de Déu, quina feinada s'han girat. Sort que no n'hi ha gaires, també t'ho diré, eh? Tinc la sensació que n'hi ha més dels altres, dels normals, eh?
Jo crec que és un personatge molt interessant i la ficció sempre els treu.
Això és veritat. Bernat Tifón, psicòleg forense, professor universitari i autor de diversos llibres de crims. Moltíssimes gràcies per venir avui a l'Estat de Gràcia.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Una abraçada. Fins ara.